Va de llibres, un programa realitzat per la Biblioteca Margarida de Montferrat i que fa un repàs a les darreres novetats literàries, així com recomanacions de llibres per diferents edats i un repàs a les diferents activitats que realitzen.
Salutacions des del darrer Va de Llibres d'aquesta temporada. Va de Llibres és el programa de la Biblioteca Margarida de Montferrat que vol apropar-vos una mica més als serveis que oferim, presentant-vos algunes recomanacions de música, cinema i llibres tant adreçats a públic infantil i juvenil com a adults.
En el programa d'avui us farem dues recomanacions literàries adreçades a públic adult. En l'apartat de ficció us volem recomanar la novel·la París era una festa, de l'escriptor nord-americà Ernest Hemingway.
En la secció de literatura juvenil, us proposem la lectura de la novel·la La nedadora, de l'escriptor balaguerí Francesc Puigpelat.
En l'apartat de no ficció, el llibre L'enigma rus, de l'enginyer i escriptor barceloní Xavier Roig.
Per a públic infantil, aquest mes de juliol us presentem el llibre Retratos animales, de Iago Partal.
Una altra de les seccions del Va de Llibres és la destinada al cinema, i en el programa d'avui us volem recomanar la pel·lícula libanesa Cafarnaum, escrita i dirigida per Nadine Labaki.
En l'apartat de música, gaudirem de dos músics balaguerins, el pianista Xavier Monge i el cantautor Joan Blau, que han publicat el single Bru.
En la secció de l'entrevista, avui parlarem amb l'escriptor balaguerí Eduard Rivera.
Va de Llibres.
Aquest mes de juliol us volem recomanar la novel·la París era una festa, de l'escriptor nord-americà nascut a Illinois l'any 1899, Ernest Hemingway. Publicada pòstumament, París era una festa és l'obra més personal i lluminosa d'Ernest Hemingway, el qual, des de la maduresa d'una vida molt intensa, rememora la seva joventut al París dels anys 20. Van ser els anys en què treballava com a corresponsal per a diversos diaris. Vivia amb la seva primera dona, en una situació molt precària, sempre esperant algun taló que arribava massa tard. I es relacionava amb escriptors com Scott Fitzgerald, James Joyce o Ezra Pound, que s'aplegaven al voltant de la llibreria Shakespeare & Co. de Sylvia Beach, o amb els artistes amb qui coincidia el saló de Gertrude Stein. Eren joves, acabaven de viure una guerra terrible i van coincidir durant un temps a la ciutat més brillant del moment, just quan París era una festa. L'editorial Viena presenta per fi la traducció al català del llibre més personal de Hemingway i ho fa en una edició restaurada segons els criteris adoptats pels seus hereus, que van voler recuperar diversos textos de l'obra manuscrita que havien desaparegut en l'edició del 1964. París era una festa, d'Ernest Hemingway, és una novel·la editada per Viena i la podeu comprar per 18,90 € o bé agafar-la en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de Llibres.
Els lectors més joves també tenen el seu espai al Va de Llibres i aquest mes de juliol us volem parlar de la darrera novel·la de l'escriptor balaguerí Francesc Puigpelat, La nedadora. La Jane és una noia anglesa que des de petita ha passat milers d'hores entrenant. Un estiu, mentre és de vacances a Sesme, Turquia, descobreix que l'esport que l'apassiona pot tenir una altra utilitat: ajudar tres refugiats iraquians, la Fàtima, el Said i l'Aisha, a arribar nedant a l'illa grega de Quios, en territori europeu. El braç de mar de 5 quilòmetres que separa Sesme de Quios estarà ple de riscos i aventures. Amb aquesta novel·la, Puigpelat va guanyar la 8a edició del Premi Carlemany per al Foment de la Lectura 2019. Segons el mateix autor, La nedadora el pot llegir tant un noi de 10 o 11 anys com un iaio de 60 anys com jo, i aspira a servir de lliçó sobre el drama dels refugiats a tothom, perquè, considera, no hi ha consciència del drama que representa. La nedadora està editat per Columna i el podeu comprar per 14,90 € o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de Llibres.
En l'apartat de no ficció del programa d'avui, us volem recomanar el llibre L'enigma rus, de l'enginyer i escriptor nascut a Barcelona l'any 1957, Xavier Roig. Xavier Roig publica aquest nou llibre que neix després d'haver viscut 2 anys a Rússia i descobrir que els russos no són com Europa el retrata. Com pot ser que un país tan magnífic, amb gent tan hospitalària i tenaç, tingui tan mala premsa a Occident? Fixeu-vos en aquestes xifres. Morts combatent el nazisme durant la Segona Guerra Mundial. Estats Units, 300.000. Regne Unit, 400.000. I URSS, 25 milions. Ho havíeu sentit a dir gaires vegades? Els n'hem donat les gràcies? Quan es va esfondrar l'URSS, Gorbachev va estendre la mà a Occident, convençut que Europa ajudaria un país devastat després de 70 anys de totalitarisme. Encara n'espera una resposta. Xavier Roig està convençut i ho sap argumentar amb una claredat diàfana que és un error que Europa no miri d'atraure Rússia cap a la seva òrbita. És el que està desitjant bona part de la població russa, sí, però no és tan bé el que ens convindria a nosaltres? Amb la seva prosa fàcil i provocadora, Xavier Roig ens fa entendre una mica més l'ànima russa. És una alenada d'aire fresc que escombra els prejudicis i els estereotips sobre Rússia, que han cultivat les elites polítiques i intel·lectuals occidentals i que impedeixen bastir una aliança natural entre Europa i Rússia, vital per a totes dues. L'enigma rus de Xavier Roig és un llibre editat per La Campana i el podeu comprar per 18 euros o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
La proposta de la secció infantil de la Biblioteca d'aquest mes és un llibre de retrats molt especial, Retratos animales, de Iago Partal. Una foca lluint llacet i bombí. Una girafa abillada amb un elegant fular. Un os negre americà amb samarreta de rugby. Una àguila calva embotida en una jaqueta d'aviador. 70 personatges animals, entre ells algunes de les espècies més amenaçades del nostre planeta, miren de cara l'objectiu d'aquest singular fotògraf, Iago Partal, creador d'un divertit joc d'humanització i moda en què conviuen art, informació i denúncia. Estem davant un llibre de coneixements que, a més de mostrar unes imatges d'allò més captivadores, ofereix un text informatiu, encapçalat sempre per la pregunta «Sabies què?», sobre l'espècie en concret i una fitxa tècnica amb dades actualitzades sobre l'hàbitat, la població, l'alimentació o l'esperança de vida. Entre la selecció d'espècies en trobem algunes en greu perill d'extinció, com el macaco negre encrestat o el llopard de l'amur, però també altres com la fura o la raça de gos beagle, que són objecte d'experimentació amb animals. La pregunta que ens deixa oberta és: quin d'aquests animals no està amenaçat? Retratos animales està editat per Libros del Zorro Rojo i el podeu comprar per 17,90 € o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
Pel que fa al cinema, en aquesta ocasió us volem recomanar la pel·lícula Cafarnaum, estrenada l'any 2018 i escrita i dirigida per la libanesa Nadine Labaki. Després de Caramel, el seu primer film, l'actriu libanesa Nadine Labaki proposa, en el seu darrer treball darrere la càmera, una història desoladora d'infància ultratjada al Líban actual. Ho fa amb un to entre realista i popular, apel·lant de vegades a un excés de sentimentalisme, però capturant en tota la seva cruesa les vivències mostrades. La pel·lícula comença amb un judici on veiem un nen de 12 anys, en Zain, que demanda els seus pares per haver-li donat la vida, davant la sorpresa de tots els presents. En aquest moment, un flashback ens narra el perquè de l'acusació, introduint l'espectador a l'interior d'una família deteriorada, que passa penúries i extrema pobresa, i on els fills, en Zain i els seus germans més petits, resulten els més afectats.
Hussein al-Hajj. Pítenle las esposas que se acerque al estrado. ¿Sabes por qué estás aquí?
Lo sé.
¿Por qué?
Para denunciar a mis padres. Por traerme al mundo.
Cafarnaum és una pel·lícula impactant i multipremiada en diversos festivals. Una pel·lícula sobre un nen que es rebel·la contra la vida que li han imposat. La directora libanesa retrata la seva tragèdia com una més de les que pateixen la multitud de nens que malviuen als carrers d'aquest mig món, que compta, poc o gens, en l'anomenat Concert Internacional de Països. Cafarnaum, de l'actriu i directora libanesa Nadine Labaki, ja està disponible i la podeu agafar en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
En la secció dedicada a la música, aquest mes de juliol us volem parlar de dos músics balaguerins, el pianista Xavier Monge i el cantautor Joan Blau, que han publicat el single Bru. El single està compost de dues cançons, Nits d'estiu i Paraules, realitzades a piano i veu, gravades i masteritzades durant el confinament. Dues cançons interpretades amb molta tendresa, per iniciar la temporada d'estiu, tot recordant els amors d'estiu i en memòria de totes aquelles persones que ens han deixat. Amb aquest primer llançament, Joan Blau s'ha proposat la fita de realitzar un cop al mes una nova composició. Cada tema gaudirà de la col·laboració d'un o més artistes que ha anat coneixent durant la seva trajectòria com a cantautor. L'enregistrament de Bru s'ha realitzat de manera autodidacta i amb la col·laboració de Didac Gilabert i 27.net, que ha fet el videoclip de Nits d'estiu i les fotografies. La cançó Nits d'estiu està dedicada a les nits d'estiu quan un gaudeix del moment present i de l'entorn, on els records perduraran per sempre més. Nits d'estiu és una de les composicions amb més bona acollida de l'últim EP La Clau, de Joan Blau, autoeditat l'any 2019. Aquesta remescla, plena de tendresa i sentiment, ha estat masteritzada per Paquito Escudero. Pel que fa a Paraules, és una cançó que forma part del primer disc de Joan Blau, Somnis, estrenat l'any 2016. Amb aquesta remescla, Xavier Monge i Joan Blau volen tractar amb delicadesa els moments complicats i amb molta estima fer present els que ja no hi són. Xavier Monge al piano i Joan Blau a la veu han compartit una desena de concerts en format duet i ara han tornat a unir els seus talents en aquestes dues noves cançons.
Veig el cel com es tenyés de vermell, el sol s'amaga lentament. Sé que ets tu dient-me bona nit amb aquest somriure tan bonic. Paraules que volen pel cel blau sense un rumb concret. Paraules que llenço al vent esperant que te les faci com em deies, escolta el teu cor i et portarà allà on els somnis són realitat. No deixis que cap pedra sigui un pes massa gran. Atura't a mirar les papallones volar. Paraules que volen pel cel blau sense un rumb concret. Paraules que llenço al vent i esperant que te les faci arribar. Sols un segon es va fer etern quan un petó va ser un regal del cel. Buscava la teva mirada dolça i tendra per dir-te que el d'orella et trobaré a faltar. Paraules que volen pel cel blau paraules que llenço al vent, esperant que te les faci arribar. Llum que tot ho il·lumina, espero que siguis molt feliç. Que tot ho il·lumina, en aquests acords jo et dic adéu.
Va de llibres.
I fins aquí el Va de llibres d'aquesta temporada. Us desitgem molt bon estiu i us esperarem amb moltes ganes a l'inici de la nova temporada d'aquest programa. Abans d'acomiadar-nos, però, us deixem amb una cançó. Ho he matat, de Pink Martini.
J'ai cherché ça et là, je ne l'ai pas trouvé. Dis-moi, où est ma tête? J'ai perdu mes bras sur la place de l'opéra, je ne les ai pas trouvés. J'ai cherché ça et là, dis-moi. J'ai cherché ça et là, je ne l'ai pas trouvé. Dis-moi, où est mon air? Reviens, chérie, fais-moi. Mon air n'importe pas. C'est toi qui peux me
Saint-Germain-des-Prés.
J'ai cherché ça et là, je ne les ai pas trouvés. Dis-moi, où sont mes pieds? Reviens, chérie, vers moi.
Bé, doncs, en la secció de l'entrevista del programa d'avui ens acompanya el balaguerí Eduard Rivera. Com sabeu, ell és escriptor, músic i gestor cultural i crec que podem dir que una mica com a escriptor ha acabat especialitzant-se en relat breu fins a desembocar en els microcontes, no? Que és el que trobem justament en el seu darrer llibre que es titula El peix que volia ser home i que és el motiu pel qual avui ens venia tant i tant de gust parlar amb ell. Així doncs, bon dia Eduard i benvingut al programa Va de Llibres.
Hola, molt bon dia Eva i a tots els que estan escoltant.
Bueno, en primer lloc, felicitar-te per aquest nou llibre que té aquest títol que a mi em sembla tan suggerent, no? Que és El peix que volia ser home. I la primera pregunta pues, és d'obligada formulació, no? Com a lectors, què hi trobarem, El peix que volia ser home? I com a escriptor, què ens has volgut transmetre o què ens has volgut mostrar?
Bé, bàsicament, ja com bé has dit, és un llibre essencialment de microcontes. Això vol dir que la extensió de les històries és molt breu, algunes fins i tot molt breu, molt, de dues frases només, i bàsicament està una mica en la línia del que bueno, he anat fent tots aquests anys, no? Jo sempre m'he mogut en el territori de la narrativa breu, i aquest és un exercici, en aquest cas, doncs, de destil·lació, d'alguna manera, no? Narrativa, en el sentit que bé, intentes allò, explicar les històries amb les mínimes paraules possibles i d'alguna manera també intentant que la feina de l'escriptor es completi amb la lectura i per tant el lector aquí té possibilitat d'imaginar, no? D'alguna manera també i completar les històries, no?
Hi ha alguna mena de fil conductor? Ens parles d'algun tema central o...?
Bé, d'alguna manera el llibre el que fa és reflexionar sobre la condició humana en els temps que vivim, no? De prou estranyesa, val a dir. I el que intento és, d'alguna manera, desenvolupar la idea que s'esbossa en el títol del llibre, del peix que volia ser home, en el sentit que la condició, o sigui, l'espècie humana, els mamífers, en definitiva, provenim dels peixos.
Sí.
Passant per rèptils i passant per amfibis i passant per rèptils, vaja. En el sentit evolutiu, no?, de la història. I la pregunta, d'alguna manera, que ve a formular el llibre és si a data d'avui, d'alguna manera, algun peix, o els peixos en general, desitjarien ser o no ser humans.
Has arribat a alguna conclusió o... o encara no? O això hem de descobrir els lectors, que cadascú agafi...
Jo tinc les meves opinions personals, evidentment, i vista l'evolució i vista la situació actual de tot plegat, molt probablement jo, si fos peix, en aquest cas no voldria pas formar part de l'espècie humana.
Et quedaries peix, eh?
Exactament. De fet, moltes vegades estem peixos en moltes coses, eh?
Sí, això és cert. Bueno, per mi llegir-te sempre és un autèntic plaer. Crec que una mica marca de la casa, no?, podríem dir, és el teu estil directe, irònic, no sé, esmolat, humorístic. El continues mantenint amb aquest peix que volia ser home, o hi estàs d'acord amb aquesta descripció de la teua prosa?
Sí, jo en termes generals crec que ho has dit molt encertadament. D'alguna manera el meu estil sempre va cap aquí, no? És a dir, intentar buscar aquest punt humorístic, aquest punt d'ironia sobre els nostres actes d'alguna manera, no? I una mica també a partir de la reflexió sobre el que som tots plegats. això, doncs, dut a la pràctica amb una narrativa sintètica, certament, unes vegades més que d'altres, en aquest cas molt sintètica, i que busca d'alguna manera també la complicitat del lector, no? A través, sobretot, de l'humor.
Bueno, també crec que hi ha un domini del llenguatge i de les paraules en el peix que volia ser home i en la resta de la teva narrativa, un domini molt, molt clar i molt encertat i, no? I la recerca d'aquella paraula justa precisament en aquesta narrativa tan, tan breu, no? És, suposo, sí, essencial.
Una mica és això que et deia abans d'aquest intent de destileria, no? És a dir, aquesta, aquest exercici de destil·lació de les paraules, no? D'intentar dir les idees amb les mínimes paraules possibles, i això, vulguis que no, d'alguna manera defineix un estil també, no?
Sí, sí.
Jo no sóc, sóc lector de novel·les, evidentment, també, i de contes i d'altres gèneres, però en la meva praxi literària, diguem, la novel·la em queda una mica llunyana. L'intent més proper que he tingut de la novel·la va ser La vida assistida, que era una novel·la breu i que d'alguna manera també jugava a combinar la narrativa breu amb una història una mica més llarga. No?
Entenc que això també és un treball més acurat, no? Pot ser? O...
Perdona?
Que entenc que això també és un treball potser més acurat o que requereix més dedicació, no?
Bé,
qualsevol
tipus d'escriptura...
Bueno, sí, sí, evidentment.
Requereix una dedicació molt gran, no? Sí, evidentment que el procés d'escriptura de qualsevol llibre, i en aquest cas concret del peix que volia ser home, és un exercici que no s'improvisa, no? Diguem que darrere, encara que no ho sembli, hi ha feina de... et diria que fins i tot d'anys, no? Vull dir, perquè la meva manera de treballar moltes vegades es basa a recuperar materials que jo ja havia publicat originalment al meu blog i a partir de trobar-hi, diguem, punts en comú, aglutines a partir d'una temàtica determinada, no? Llavors el que fas és agafar aquest material, revisar-lo, reescriure'l, polir-lo, tornar-t'ho a mirar, deixar-lo reposar un temps, tornar-lo a agafar... És a dir, és tot un procés de temps, no? Que t'ajuda d'alguna manera també a tenir molta perspectiva, no?
Enllaçant amb el que ens deies del teu blog, que es diu L'Escriptori,
sí.
I el tens des de l'any 2005, crec, per tant,
sí.
Ja té una llarga trajectòria. Què hi podem trobar?
Bé, el blog, diguem que ha anat mutant al llarg del temps, ha anat canviant, no? Originalment era un blog on hi havia una mica de tot, hi havia molta ficció, alguns articles d'opinió i comentaris sobre actualitat o sobre llibres o sobre temes culturals, etc. A data d'avui hem vist també que el món dels blogs ha anat evolucionant, que el públic, diguem, que està atent als blogs també ha anat minvant, la freqüència amb la qual jo publico el meu blog ha anat baixant també, i a hores d'ara... Bàsicament hi publico articles d'opinió,
sí, sí.
I amb una periodicitat, diguem, mensual.
D'acord. Faràs algun tipus de presentació a Balaguer del peix que volia ser home? Està dins de la teva agenda o...?
Bé, de fet, sí, m'encantaria poder-la fer i, de fet, espero que sigui amb la biblioteca o sigui amb l'Ajuntament o sigui amb algun altre tipus de vinculació puguem concretar una data i un acte de presentació, sí.
Sí, tant, des de la biblioteca ja et vam llançar una mica el repte via Twitter i encantadíssims de rebre't, com sempre, ja ho saps.
Sí, sí, jo el vaig entomar, o sigui,
sí,
que
sí,
plena,
sí.
Plena disposició, quan vulgueu.
Doncs fantàstic. A mi em sembla, no sé, o és la sensació, no ho sé, que en els darrers anys, no em sembla, diria, no? Que t'has desvinculat una mica del que podríem dir el món editorial clàssic. Quin és el motiu d'aquest divorci? Com estàs publicant els teus darrers llibres? Com podem trobar aquest peix que volia ser home? O la paraula primera, o de memòria?
I, sí, mira, de fet... Jo no sé si diria la paraula divorci, no sé si bueno. Divorciat, no? Diguem, del món editorial. El que sí que passa és que el mercat actualment del llibre en català és un mercat molt complex, molt difícil, molt restringit. El nombre de lectors, malauradament, i malgrat l'optimisme que de vegades es prenen algunes dades que es donen d'enquestes, jo personalment considero que el mercat és molt petit, és molt feble, no? Aleshores, intentar vehicular, diguem, productes literaris a través de les editorials convencionals cada vegada és més complicat. Va arribar un moment en què em vaig plantejar certament aquesta situació i vaig decidir que intentaria una nova via a través de l'autopublicació. I això és el que he anat fent aquests darrers, sobretot 3 o 4 llibres. Els he autopublicat a través de la plataforma Amazon i això em permet, doncs, una màxima llibertat per a poder tenir el control absolut sobre el resultat del llibre, no?
Per tant, a les llibreries convencionals, el peix que volia ser home no el trobarem?
De fet, em consta que algunes llibreries fan la comanda directament a Amazon.
D'acord.
I, per tant, en algunes llibreries sí que es pot trobar. Ara, el canal, diguem, natural de compra del meu llibre en format paper seria directament a la botiga Amazon, sí.
O llavors en format digital.
En els formats electrònics.
No? I que, vull dir que també amb el format digital, que crec que alguns cops que hem parlat ets força amant també del llibre digital.
Sí, jo sóc un usuari des de fa molt temps, ja des de l'inici, de lectors electrònics de llibres. És a dir, jo ja no compro llibres en paper fa molt temps. En tinc molts, perquè evidentment al llarg de la vida n'he anat acumulant molts, però ja fa temps que vaig deixar de comprar-ne, a no ser que siguin edicions molt específiques i molt difícils de trobar en format electrònic, però el meu ús quotidià de la literatura va ser, sí, pel format electrònic.
Llavors, durant aquest confinament que han augmentat tant les taxes de lectura i sobretot la nostra plataforma de les biblioteques, que és la plataforma digital, que ha augmentat espectacularment les descàrregues, tu aquestes xifres d'augment de lectors almenys no les agafes una mica amb escepticisme? Creus que la lectura...
No, me les crec. Evidentment que en la situació que hem viscut i encara estem vivint, diguem, sort n'hem tingut, no?, dels préstecs de llibres electrònics. Jo, de fet, n'he fet ús també durant aquests mesos. I trobo que és un encert per part de biblioteques que hi hagi disponibilitat de títols, i sobretot de títols en llengua catalana, de llibres, vaja, en definitiva, no? Sí, jo sóc un usuari habitual del servei de préstec electrònic Ediblio.
Per tant, el món de les llibreries, entenc que... Quin futur els hi augures?
Bé, de fet, jo crec que les llibreries no tenen una problemàtica diferent d'altres sectors o d'altres àmbits, no?, del comerç. Evidentment que el panorama que se'ls obre davant és cada vegada més complicat, però no només pels hàbits de compra de la gent, dels ciutadans, sinó també, bàsicament, perquè, el que deia abans, els índexs de lectura real d'aquest país són preocupants, des de la meva modesta opinió,
sí.
Crec que són molt preocupants. La gent ha perdut l'hàbit de comprar llibres, d'alguna manera. I això és un fenomen que, evidentment, afecta les llibreries.
Sí, és clar. A banda d'escriptor, doncs també ets músic i gestor cultural i permet-me que ens desviem una mica del tema central, que potser era el peix que volia ser home, però sí. M'agradaria conèixer la teua opinió sobre com veus el panorama cultural lleidatà, particularment, i quins són els reptes que per tu tenen culturalment ciutats com Balaguer o Tàrrega, a la qual també hi estàs molt vinculat.
Jo crec que el panorama de cada ciutat és diferent. En el cas de Tàrrega, concretament, crec que hi ha una activitat cultural molt elevada, sincerament, fins i tot de vegades excessivament elevada. Hi ha una oferta molt gran, no només des de l'àmbit públic, sinó també des de l'àmbit privat. I això fa que moltes vegades sigui complex que hi hagi públic per a tota l'activitat, no?
Sí, clar, si l'oferta és tan gran.
Exactament. La dinàmica concreta, per exemple, en el cas de Balaguer, l'actual la desconec perquè no hi tinc molta tirada, diguem, d'alguna manera, però crec que a Balaguer, en qualsevol cas, li faria falta algun element cultural distintiu, en el sentit que li donés una mica una personalitat. A partir d'aquí, jo crec que és més important la qualitat que la quantitat de l'oferta.
Correcte, val? Sí.
I bueno, no ho sé, és un tema complicat, eh?
Sí, sé que la pregunta no era fàcil, però...
No és fàcil de...
La teva opinió sempre és molt interessant de conèixer.
Sí, jo crec que cada... Jo, per exemple, he viscut també a Mollerussa i conec o coneixia una mica quan hi vivia l'àmbit cultural, no? Cada ciutat és molt diferent. Jo en aquest cas et puc dir que tant Balaguer com Mollerussa, com Tàrrega, fins i tot com Cervera, són molt diferents en l'àmbit cultural, i no només en l'àmbit cultural, però són molt diferents en la seva oferta, en la seva praxi i en la seva... no sé... en la seva manera de fer.
Bueno, també és la gràcia, no?, perquè són ciutats properes i, en certa manera, segons els teus interessos, també et pots desplaçar d'un lloc a un altre, no?, i és això, no?, que cadascuna triï una mica la seva essència, la seva personalitat o, no?, o allò distintiu.
Sí, clar, també val a dir que, per exemple, en el cas de Cervera hi ha molta tirada a la cosa musical, no?, sobretot a la música clàssica. Vulguis que no, un fet com disposar d'un conservatori, doncs això marca molt.
Sí, és clar.
No? En el cas de Tàrrega, per exemple, la Fira de Teatre ha marcat també, jo diria, fins i tot la mentalitat de la ciutat. No? Vull dir, aquesta obertura, diguem, internacional ha fet que els ciutadans de Tàrrega hagin crescut amb una mentalitat molt oberta a nivell cultural, no? En el cas de Balaguer, concretament, jo quan hi vivia, doncs, uns anys enrere, crec que tenia una activitat prou important. Però em fa la sensació una mica que s'ha perdut aquesta vitalitat actualment.
Bé, doncs, entre tots l'haurem d'intentar retornar aquesta activitat i a veure si ens en sortim, no?
Sí, jo espero que sí. També això va per cicles, eh? Vull dir, una mica, vull dir que cada època, diguem, té els seus fluxos i la seva activitat. Vull dir que no es pot donar res per perdut, tampoc.
No, només faltaria. Bé, ens hem desviat una miqueta del tema pel qual t'havíem convidat avui, però igual et tornarem a convidar segurament un altre dia perquè ens parlis de més temes culturals, però avui l'objectiu era, doncs, donar a conèixer a tots els oients del Va de Llibres el teu darrer llibre, que és El peix que volia ser home, que el trobareu a la plataforma d'Amazon i també en algunes llibreries en format paper. Moltes gràcies, Eduard, per aquesta estona de conversa que sempre és tan interessant. I això, doncs, recordar-vos que El peix que volia ser home és el darrer llibre de l'Eduard Rivera i que des de Ràdio Balaguer i des d'aquest programa del Va de Llibres us el recomanem molt i molt, i també podeu aprofitar aquest estiu per llegir altres llibres de l'Eduard, no?, com La paraula primera, De memòria, La vida assistida, A que no, Oficis específics o La casa per la finestra. Oi, Eduard?
Bé.
Doncs moltes gràcies i molt bon estiu. I res, esperem poder-nos veure cara a cara en aquesta presentació que tenim pendent a Balaguer, no te n'oblidis.
Així ho espero i ho desitjo. En qualsevol cas, moltes gràcies, Eva, i moltes gràcies al vostre programa per haver-me trucat avui per poder parlar del llibre i de tot el que calgui.
Moltes gràcies, Eduard, i amb ganes de llegir El peix que volia ser home, que encara no ho hem fet, però ho farem segur aquest estiu.
Espero que us... us agradi.
I tant que sí, sempre ens agrada les teves propostes. Gràcies, Eduard.
Moltes gràcies, Eva.
Va de llibres, un programa realitzat per la Biblioteca Margarida de Montferrat i que fa un repàs a les darreres novetats literàries, així com recomanacions de llibres per diferents edats i un repàs a les diferents activitats que realitzen.